Duros a quatre pessetes.
L'economia està canviant i des de fa uns anys s'aposta més a nivell econòmic per models de negoci més petits, amb menys treballadors, s'aposta per el que s'anomenen els emprenedors. De fet, l'economia està canviant tant que ja tenim aquelles macroempreses en les que començaves a treballar i tenies una carrera de tota la vida dins aquest negoci. Avui volem parlar d'aquesta transformació de l'economia i ho fem amb la Mireia del Pozo, i gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Mireia, molt bon dia.
Molt bon dia, Quim.
Una economia que canvia amb marxes forçades, que es diu en castellà.
Correcte, està canviant ràpidament. O sigui, sovint parlem de l'economia del futur. No, el futur no és el futur, com estàvem acostumats fins ara. El futur és ara. El futur és en aquests moments i, per tant, el canvi i aquesta transformació és global i l'ús de les tecnologies fa que sigui tot d'una immediatesa absoluta i rotunda.
Estan canviant, com tu deies, les tecnologies. Internet també ha provocat molts canvis, una transformació a la manera de treballar, el famós teletreball. Persones que ja no han de treballar a una oficina, sinó que poden treballar des de casa i per diverses empreses alhora.
Correcte, i això és summament beneficiós. Pel tema del teletreball s'ha estat lluitant durant molts anys, precisament per afavorir la vida personal de les persones. Els millennials, la generació millennials, que és la que avui en dia ja estem trobant a moltes juntes directives, doncs ha tirat cap a aquesta banda. El teletreball millora la nostra vida. Per què? Perquè per una banda estem treballant, però per una altra banda també això ens beneficia la nostra vida personal, cosa que cada vegada s'està valorant més. No és com tu deies, aquestes grans empreses on les persones es passaven moltíssimes hores, sinó que amb el tema del teletreball, que inicialment recordem que quan va començar el teletreball era una cosa molt mal pagada, de feines com de, podríem dir, de tercera o quarta, avui en dia, per sort, el teletreball el podem fer combinant-lo amb llocs de direcció.
Fins i tot poden haver directors que treballen des de casa.
Exacte, correcte.
Perquè tenen els seus treballadors repartits per tot el món.
Sí, sí, així és. I tant amb el teletreball com amb les noves tecnologies, moltes empreses, dos dies el seu cap està a Madrid, altres dos dies a Barcelona, altres a Austràlia, i aleshores entre el mòbil i l'ordinador, doncs la gent pot fer la feina tot
arreu. I no es perd la gràcia del tracte humà, del poder mirar la persona als ulls, de poder saber quins són els seus problemes, quines són les seves necessitats. Aquesta relació humana, que a distància difícilment, encara que tinguem una webcam, doncs pot costar.
Per una banda sí, o sigui, sí que és cert, per una banda que perdem aquest contacte i aquesta relació humana, però per una altra banda no estem dient que única i exclusivament treballem d'aquesta manera. Normalment el teletreball es combina també amb el presencialisme i et segueixes veient amb les persones. Igual que avui en dia amb els clients. Moltes coses tu inicialment veus el client, després a meitat del procés tornes a veure el client i al final també, però mentre vas treballant, el dia a dia com funciona? Via mails i via telèfon.
Estem parlant dels micronegocis, el teletreball. Molt sovint la gent que treballa des de casa no treballa per cap negoci, sinó que és autònoma, treballa per ella mateixa, i per això parlem dels micronegocis. En el fons ja no hi ha una macroestructura amb molts treballadors, sinó que hi ha petits treballadors repartits per tot el món que s'ajunten, s'uneixen per donar un servei i que creen una empresa entre diverses persones.
Així mateix, exacte, sí. Avui en dia existeix molt el coworking, gent que entre ells s'ajuden. Clar, aquí a Catalunya el que estem acostumats és el nostre teixit empresarial. El teixit empresarial de casa nostra sempre ha sigut el petit i mitjà empresari.
Les pimes.
Exacte. Aleshores, cada vegada o els nou protagonistes estan sent les microempreses i els autònoms. Aquests són els nou protagonistes. Què els hi passa? Amb quina és aquesta realitat que s'estan trobant davant del futur del mercat de treball? Doncs que s'han d'adaptar a les noves tecnologies. I el seu problema no és pas no saber-se adaptar, que no tinguin els mitjans per fer-ho tecnològicament, sinó és un tema de recursos econòmics. Perquè ens entenguem, les botigues amb qui estan lluitant avui en dia? Amb Amazon. Aleshores, el petit botiguer, si s'ha de posar internet, en aquí ha d'invertir molts diners. Aleshores, la qüestió en l'àmbit de botigues, doncs ve més per aquí. En canvi, a nivell de lo que és els autònoms i les microempreses, que cada vegada estan sortint més i anirem més i més cap a aquesta banda, això està claríssim, són els nous protagonistes, ve el tema de treballar en xarxa. Realment el treball en xarxa el veiem a qualsevol àmbit, eh? En l'àmbit, per exemple, del tercer sector social també és bàsic. Vull dir, el fet de treballar en xarxa.
Treballar en xarxa significa doncs, col·laborar amb altres persones i de manera mútua, com si fossin una xarxa, poder donar un servei. Estem parlant de coses positives, d'aquests micronegocis, d'aquesta economia doncs, present, ja com deia la Mireia, no és el futur, sinó que està avui en dia a les nostres vides, però també té uns riscos i té uns inconvenients. Males condicions laborals, falsos autònoms...
Aviam, això és com m'ha passat tota la vida i passa tot arreu. Sempre es poden fer...
Sembla tot molt maco, però...
Aviam, a nivell legal, tu ara quan em parles dels falsos autònoms, a nivell legal, doncs ja ho sabem, feta la llei, feta la trampa, malauradament, i jo sóc advocada, aleshores sí, però sempre hem de procurar mirar cap endavant. Sí que és cert que a Espanya, malauradament, paguem molt, com autònoms, o sigui, la tarifa que paguem és sumament alta, estem parlant de les més altes d'Europa, però cal una lluita en aquest àmbit, però bé, jo en això sóc favorable, sóc positiva, cada vegada s'estan donant d'alta més autònoms, també molts d'ells també cerquin, perquè hi ha aquests punts negatius, per obligació, perquè la gent no troba feina a les grans empreses, però a la vida les coses s'han de provar. Si no ho proves, no et sortirà, no ho podràs tirar endavant. Aleshores, el tema de l'actitud és bàsic. S'han de picar moltes portes. Per exemple, als Estats Units, quan vols entrar en una empresa, i fins i tot en una petita empresa, el que et valoren és que hagis tingut fracassos. Qualsevol petit empresari o els grans empresaris quan comencen, a no ser que els hi hagi vingut per un tema familiar, abans tenen un historial d'uns quants negocis fallits. Per què? Perquè quan tu falles, tu estàs aprenent. Aleshores, l'autònom també s'ho ha de plantejar d'aquesta manera. L'autònom, al cap i a la fi, és el senyor. Treballis del que treballis, estàs donant un servei. Doncs, facis el que facis, ets el senyor que estàs al matí aixecant la teva pròpia persiana, perquè ens entenguem, i posant-te tu sol allà a treballar. Aleshores, hauràs de picar també moltes portes per aconseguir recursos econòmics. Però abans de tenir un sí, tindràs 20 nos.
Aniràs aprenent. Mireia del Pozo, gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, gràcies per venir al Duros a 4 Pessetes, a COPE Catalunya i Andorra.
Moltes gràcies a vosaltres.